Pugen les hipoteques per primera vegada en 2 anys. L'Euríbor tanca el mes de març al 2,5% arran de la guerra. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà es noten arreu del món. L'Euríbor puja 15 dècimes respecte al de fa un any, i això vol dir encariment de les hipoteques i que previsiblement el Banc Central Europeu apugi els tipus d'interès en la pròxima reunió al mes d'abril. A més, a la zona euro, la inflació s'ha enfilat fins al 2,5% al mes de març, segons ha fet públic aquest matí l'Euroestat, Natàlia Ramon.
I als Estats Units, el preu mitjà de la gasolina ha pujat un 35% en un mes des de l'inici de la guerra, i això s'està convertint en un mal de cap no només per als consumidors, sinó també per al president Donald Trump.
El preu del petroli amoïna molt també a Europa, que fins i tot demana a Ucraïna que no ataqui els punts d'exportació de petroli russos.
L'exèrcit d'Ucraïna ha tornat a atacar el port rus d'Utsluga, al mar Bàltic, a pocs quilòmetres d'Estònia.
Moscou, Cristina Solies.
És el 5è cop en 10 dies i ja ha aconseguit tallar més del 40% de la capacitat russa d'exportar petroli. Ara bé, els economistes alerten que amb aquests atacs Ucraïna pot acabar de disparar els preus mundials dels carburants i enriquir encara més el Kremlin.
Doncs sobre el terreny, la guerra dels carburants també continua, perquè l'Iran ha atacat un vaixell petrolier a Dubai. Un altre fet que mostra fins a quin punt les monarquies petrolieres del Golf pateixen també aquesta guerra que els Estats Units i Israel van començar fa tot just un mes.
I que de moment no té data final. Ara caldrà sentir què diuen els Estats Units aquest migdia en una nova reunió del Pentàgon, on potser es concretarà la futura estratègia nord-americana. Però, mentrestant, segons Israel, ja s'han complert la meitat dels objectius de la guerra.
No hi poso calendari. Crec que hem aconseguit moltes coses. Hem degradat molt aquest règim, els hem colpejat molt fort. Estem definitivament més enllà del punt mitjà pel que fa a les missions, no necessàriament pel que fa al temps. No vull entrar a calendaris.
De tornada a Catalunya, el Departament de Salut allarga les hores d'atenció als ictus greus a Tarragona i a Lleida, però no estendrà el servei a 24 hores fins a finals de l'any que ve. Tarragona, Manel Sastre.
Sí, els usuaris lamenten que s'allargui tant el termini per activar aquesta atenció continuada. En el cas de Joan 23, les 12 hores d'atenció a la trombectomia mecànica ja es faran també els caps de setmana a partir d'ara. I a l'Arnau de Vilanova de Lleida faran el mateix, però a partir del juny, en lloc de les 5 hores que fan ara.
Precisament a Catalunya, l'any passat es van diagnosticar prop de 7.000 casos de càncer de còlon i amoïnen especialment els que es detecten en la població que té menys de 50 anys.
Perquè han augmentat un 20% arreu del món. Aquí ho han constatat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. La cap d'unitat de tumors digestius és Helena Élez.
Ara és pràcticament setmanal, menors de 50 i fins i tot el que és més preocupant, no? Pacients per sota dels 40, que abans era anecdòtic.
I quan arribi el temps de la cultura, ens fixarem en el nou llibre del filòsof Eudald Espluga. Proposa transformar la por i el pessimisme en una eina de canvi social. I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Joan García podria debutar aquesta nit en l'Espanya-Egipte com a internacional, un partit que juga, i aquí ve el morbo, a l'estadi de l'Espanyol.
El seleccionador espanyol Luis de la Fuente l'ha convocat per aquest amistós, que juga a les 9 de la nit, però manté la incògnita de si el farà jugar. Avui s'han de saber també les últimes 6 seleccions que jugaran al Mundial d'aquest estiu. Es juguen els partits de repesca, entre ells el Polònia-Suècia, amb els blaugranes Lewandowski i Bardaggi. També juga la classificació al Congo de Piquel, el jugador de l'Espanyol. I el Barça ja ha venut gairebé 50.000 entrades per al Barça-Madrid de la Champions femenina de dijous al Camp Nou.
Moment de saber com tenim la circulació aquests dies que, en teoria, són laborables, però em sembla que per la circulació són mig festius. Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia, sí, perquè de moment no tenim gaires problemes avui a les carreteres. Hi ha intensitat ara a l'AP7 entre Subirats i Sant Sadurní d'Anoia direcció Martorell, també amb trams intermitents a les rondes, però no ens consten incidències en cap punt. Sí que per aquestes fortes ventades, des de fa uns minuts, des de les dues, s'ha interromput preventivament la circulació de trens de l'R11 i l'RGU entre Figueres i Portbou. Segons informa Rodalies, s'ha establert però servei alternatiu per carretera en aquest tram afectat. afectat des d'ara i fins a les 4 de la tarda, quan preveuen que podran recuperar la circulació amb tren.
Doncs això pel que fa als problemes amb el tren, no només amb el tren, perquè també s'han cancel·lat per avui els ferris que connecten Barcelona amb Menorca per aquesta mala mar provocada per aquesta ventada. Els passatgers afectats se'ls recol·loca o se'ls tornen els diners. Sí que es mantenen altres connexions marítimes amb les illes o amb Itàlia, però insisteixo, hi ha els ferris que connecten Barcelona amb Menorca aquesta tarda i aquesta nit han quedat suspesos per culpa de la mala mar. Tot això per la previsió meteorològica. Ara hi anem.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Perquè seguim pendents d'aquesta ventada?
Sí, seguim pendents de la ventada. En general no té ni l'extensió ni la virulència de diumenge, però en alguns punts del terç nord s'hi acosta. I, per tant, parlem d'aquest temporal de vent que s'ha de mantenir aquesta tarda i aquesta nit i demà, doncs, s'ha de mantenir també. De tota manera, cal dir que les Terres de l'Ebre, malgrat que el vent pot continuar, surten d'aquesta, podríem dir, equació dels vents més violents, tot i que, insistim, han de bufar també al sud. Domini del sol, però la novetat és que s'intensifica la nevada aquesta nit, i sobretot demà i demà la nit al Pirineu, especialment Val d'Aran i zones d'influència, la cota 1.200 metres, i continuem mantenint el temps molt més estable, del tot estable, a partir de divendres i dissabte.
Molt bé, doncs el mal temps, entre cometes, abans dels dies festius. Els dies festius sembla que hi haurà aquesta estabilitat, que segur que aquells que tinguin dies de festa podran gaudir-ho. Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 7 minuts. Avui tenim un nou exemple de com la guerra encareix el cost de la vida. Per primera vegada en 2 anys, les hipoteques s'apujaran amb l'increment de l'Euríbor. El principal indicador pels crèdits hipotecaris, que són variables, s'ha disparat amb el conflicte a l'Orient Mitjà i l'amenaça de la inflació, que ja augmenta a tota Europa. Amb la guerra, l'Euríbor ha fet un salt de més de 3 dècimes i ha tancat aquest mes de març en el 2,57%. Això farà que, a l'hora de revisar les hipoteques, amb aquesta referència, surtin quotes més cares cada mes, Jordi Canal.
Sí, l'increment respecte al març de l'any passat suposarà uns 16 euros mensuals més de mitjana, és a dir, més de 190 euros anuals. La guerra ha portat l'Euríbor a nivells que no es veien des de finals del 2024 i el temor és que si el conflicte s'allarga s'enfili encara més amb les pujades de tipus del Banc Central Europeu. Elisabet Ruiz, d'Otres, professora de Finances de la UOC.
Una mica assenyala aquesta tendència i si bé els primers afectats seran els que revisin a partir dels propers mesos, el problema serà si aquesta situació i aquesta guerra de l'Orient Mig s'allarga massa, que llavors doncs, l'índex d'inflació pot ser molt més alt i per tant les mesures del Banc Central Europeu respecte doncs, a pujades del tipus d'interès poden tenir un impacte més gran a l'economia.
I és que el BCE es fixa com a objectiu una inflació al voltant del 2% i les dades que s'han fet públiques avui de la zona euro ja la superen. Segons l'Eurostat, la taxa comunitària d'inflació ha estat del 2,5% al març, 9 dècimes més de la que hi havia al febrer. I això dona motiu al Banc Central per actuar apujant el preu del diner.
D'aquí a finals d'abril, quan hi hagi la primera reunió, el que vol anticipar-se el Banc Central Europeu és aquest increment, no?, de preus, de dir, bueno, ja ens hem començat a allunyar de l'objectiu de la inflació i al final acabarà sent una mesura doncs, una mica per prevenir, de prevenció, per a veure què pot passar més endavant.
Hi ha experts, però, que ja pronostiquen que n'hi haurà més de pujades de tipus d'interès per frenar la inflació aquest any.
Anem a l'altra cara de la moneda, perquè el que donarà una treva és la factura del gas natural. Tot i la crisi energètica que provoca la guerra, al final el gas s'abaratirà durant els 3 pròxims mesos.
La tarifa regulada, l'anomenada tarifa d'últim recurs, serà un 16% més barata a partir de demà quan entra en vigor la revisió de preus que el govern espanyol fa cada trimestre. El motiu són les mesures que s'han anat prenent per evitar que l'encariment del gas natural als mercats internacionals es traslladi directament al rebut dels consumidors. L'atur té uns 3 milions de clients a l'estat, entre particulars, blocs de veïns amb calderes comunitàries i també petites empreses.
Això és el que passarà aquí a casa nostra, però és molt diferent la situació als Estats Units. Allà la gasolina arriba a nivells màxims des de l'any 2022.
El preu ha arribat a superar els 4 dòlars per galó segons l'Associació Americana de l'Automòbil, és a dir, una mica més d'un dòlar per litre. És el preu més car des dels inicis de la guerra d'Ucraïna. El barril de petroli continua a nivells elevats, tot i que baixa una mica respecte i cotitza al voltant dels 107 dòlars.
Són les conseqüències econòmiques d'un conflicte, d'una guerra que continua ara mateix al màxim. Exemples a les últimes hores. L'Iran ha atacat un vaixell petrolier a Dubai enmig de les amenaces de Donald Trump de fer escalar el conflicte a l'Orient Mitjà. L'incident s'ha tancat sense que hi hagi hagut ni ferits ni cap vessament de petroli. El president dels Estats Units ha demanat avui als països que tenen vaixells amb cru paralitzats a l'estret d'Hormuz que hi vagin ells mateixos i que actuïn per tal de recuperar l'estret. La Unió Europea ha apel·lat l'Iran a garantir la llibertat de navegació en aquest enclavament estratègic, Jordi Baró.
Els països del Golf continuen sent un dels fronts més actius de la guerra, avui amb un episodi que ha activat les pors d'un vessament massiu de petroli al mar quan un dron iranià ha impactat en un gran vaixell amb bandera de Kuwait carregat de cru al port de Dubai. El combustible s'ha pogut contenir. Trump ha continuat avui incendiant amb les seves declaracions una guerra que ja està en el segon mes, sense calendari per al final, però amb setmanes encara al davant, segons Israel. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu es limita a apuntar que ja s'han complert la meitat dels objectius de guerra.
No hi poso calendari. Crec que hem aconseguit moltes coses. Hem degradat molt aquest règim. Els hem colpejat molt fort. Estem definitivament més enllà del punt mitjà pel que fa a les missions, no necessàriament pel que fa al temps. No vull entrar calendaris.
Israel ha tornat a reiterar avui que vol augmentar el control militar al sud del Líban, on ha continuat atacant. La mort de cascos blaus a la zona motiva avui una reunió del Consell de Seguretat de l'ONU a petició de França. I mentrestant, ara, a aquesta hora, el secretari de Defensa, Pete Hegseth, compareix per informar sobre la guerra, enmig de les informacions que apunten que es va intentar enriquir amb la guerra de l'Iran, sondejant una inversió milionària en un fons d'empreses de defensa.
I com que a vegades els conflictes estan molt més relacionats del que pugui semblar, Ucraïna llença una campanya d'atacs sense precedents per escanyar les exportacions de petroli rus. Aquesta matinada ha tornat a atacar el port d'Uzluga, al mar Bàltic. És rus, però és a tocar d'Estònia. Una estratègia que alguns aliats de Kiev comencen a qüestionar enmig del context de crisi energètica global. A més, els economistes alerten que a curt termini Zelensky pot provocar l'efecte contrari al que busca, perquè si puja el preu del petroli, i amb aquests atacs encara pujaria més, acabarà enriquint encara més el Kremlin, que és exportador de petroli. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. Es tracta del cinquè bombardeig ucraïnès contra el port d'Uzluga els últims 10 dies. Segons Reuters, Kiev ha aconseguit tallar el 40% de la capacitat d'exportació de petroli rus. Uns atacs que fins i tot estan posant nerviosos els bloguers militars, que no entenen per què ara que s'està tallant internet per desconnectar els drons ucraïnesos és precisament quan estan tenint més èxit. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, reconeix que és impossible blindar totalment els ports.
Totes les infraestructures crítiques de transports de la Federació Russa estan sent protegides i s'estan prenent mesures. Això no vol dir que aquestes instal·lacions puguin estar protegides al 100% contra aquests atacs terroristes.
Volodymyr Zelensky ha admès que els seus socis occidentals li han demanat que redueixi els atacs contra el sector petrolier rus perquè no s'agreugi la crisi energètica mundial. Ara bé, economistes russos adverteixen que Ucraïna es pot estar disparant un tret al peu. Argumenten que si el cru rus no arriba als mercats internacionals, encara s'enfilaran més els preus i el Kremlin hi sortirà guanyant, perquè el que omple les arques russes no són les exportacions, sinó la pujada de preus. De moment, a Rússia aquesta situació li està anant tan bé que fins i tot ha posposat fins l'estiu les retallades que tenia previstes al pressupost.
Tornem a l'Orient Mitjà, perquè Israel podrà imposar a partir d'ara la pena de mort als palestins condemnats per assassinat terrorista. La nova llei, aprovada ahir pel Parlament israelià, satisfà les demandes de la facció més d'ultradreta del govern de Benjamin Netanyahu, però troba l'oposició de l'Associació de Drets Civils d'Israel, que l'ha recorregut al Tribunal Suprem. Brussel·les ha rebutjat la mesura, que considera preocupant i discriminatòria, i ha demanat a Israel que rectifiqui. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. La llei té moltes persones a favor, tantes com les 62 que van votar sí ahir a la Knesset, però el pare de la mesura, qui la va idear i es va vestir per l'ocasió amb un pin que representa una soga, és el ministre de Seguretat Nacional, Itamar Ben-Gvir. Completada la victòria, va obrir una ampolla de xampany.
Salut, salut i mort als terroristes. Hem aprovat la llei, hem fet història. Si Déu vol, aviat els executarem un per un, tots els que van matar i massacrar nens, nadons i dones. Salut per als israelians.
Colon extremista i obertament racista, Ben-Gvir va portar a la Knesset el que feia anys que anhelava i que proclamava per les presons on els palestins reben un tracte inhumà. Això deia en un vídeo davant d'una filera de palestins emmanillats al terra.
Mireu-los els que es creien herois matant nens i dones. Mireu-los avui. Tenen les condicions de vida mínimes, però hi ha una cosa que encara hem de fer, aplicar-los la pena de mort.
Però que la llei hagi tirat endavant no és gràcies només a una persona, sinó a tot un país que continua virant a la dreta i que ha fet que un home com Ben-Gvir, tan passat de rosca que de jove ni tan sols l'exèrcit el va voler, hagi acabat dirigint la policia del país. Els israelians escandalitzats pel que es va viure ahir miren ara cap al Tribunal Suprem, l'última esperança per evitar que la llei s'acabi aplicant.
Passant 30 segons d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida venim aquí a Catalunya per saber les últimes hores de les reunions, per exemple, del govern català.
Catalunya migdia.
El catàleg d'Obramat té més de 20.000 productes, però per nosaltres són més de 20.000 històries. I per continuar construint històries junts, hi ha disponible el catàleg 2026 amb estoc sempre disponible i els millors preus del mercat amb marques líders del sector. Troba'l ja al teu magatzem. 20 anys construint junts. Obramat.
Amb Artemis 2, la NASA prepara el retorn de la humanitat a la Lluna. Reprèn així el llegat del projecte Apollo. 12 anys i 12 missions tripulades amb un objectiu que semblava impossible. Amb materials d'arxiu excepcionals, descobrirem detalls increïbles d'aquest gran pas per la humanitat. Apollo, les missions a la Lluna. Nit sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Passar un minut i mig d'un quart de 3 de la tarda. La Generalitat vol traslladar a Catalunya l'acord del govern espanyol i el govern basc per tal de compartir la gestió dels aeroports. El president espanyol i el Lehendakari van acordar divendres que l'executiu de Vitòria participaria a la gestió dels aeroports. I ara el govern de Salvador Illa pressiona perquè aquest sigui el model que es pugui també acabar aplicant aquí a Catalunya. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
Què tal, bon dia? Sí, tot això enmig de les negociacions amb Esquerra per desencallar els pressupostos, el govern avui ha donat per fet que guanyarà influència en la gestió de l'aeroport del Prat, sense especificar fins on està disposat a arribar. Com a mínim, tindrà el mateix poder de decisió que ha aconseguit Euskadi amb els seus. És a dir, Aena no ha perdut el control de la infraestructura, però a partir d'ara, el govern basc hi podrà dir la seva en matèria d'inversions. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha assegurat que la Generalitat no serà menys.
El que segur que no passarà és que hi hagi una altra comunitat que tingui més competències que Catalunya. Però en qualsevol cas, ningú ha d'estar preocupat per avançar en la col·laboració en la gestió aeroportuària si aquesta compleix la normativa vigent i el model que es continua treballant amb Esquerra Republicana respecte al marc normatiu vigent.
Paneque ha evitat valorar si l'acord amb Euskadi es queda curt, però sí que ha donat per fet que la gestió del Prat, un debat que s'arrossega de fa temps, ha reaparegut en les converses amb Esquerra per arribar a un acord de pressupostos.
I a més, Albert, l'endemà de l'últim revés judicial al català a les aules, us el vam explicar aquí al Catalunya Migdia ahir mateix, el govern ha confirmat que el conseller de Política Lingüística compareixerà al Parlament de Catalunya.
Sí, i ara el Parlament també haurà de buscar una data perquè el president Illa doni explicacions pel mateix tema. La Generalitat ha insistit avui que la sentència no té conseqüències directes a les aules, però s'ha compromès a desplegar noves mesures per reforçar l'ús de la llengua sense concretar ni quines ni amb quants diners.
Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, el Departament de Salut allarga les hores d'atenció dels ictus greus a Tarragona i a Lleida, però no estendrà el servei a 24 hores fins a finals de l'any que ve. Els pròxims dies ja s'amplia el servei a Tarragona i a l'estiu es farà a Lleida. La consellera portaveu del govern, Sílvia Paneque, assegura que això contribuirà a igualar serveis mèdics al país.
D'equitat territorial, de qualitat d'atenció, d'augmentar la capacitat de resposta en aquests casos més complexes d'ictus. Això vol dir tenir una millor accessibilitat habilitat aquest servei i reforçar també la seguretat clínica i assegurar que tota la ciutadania de Lleida i de Tarragona pugui rebre l'atenció que necessita en el menor temps possible.
Les associacions d'usuaris de Tarragona i de Lleida fa mesos que reclamaven l'ampliació d'aquest servei, però ara lamenten el retard en la implantació del servei continuat de 24 hores. Més detalls de tot plegat des de Tarragona, Manel Sastre.
Bona tarda. En el cas de Tarragona, el servei de trombectomia mecànica al Joan 23, que ara es fa de 8 del matí a 8 del vespre de dilluns a divendres, s'estén a partir d'ara als caps de setmana i festius. A l'Arnau de Vilanova de Lleida s'ampliarà al juny a 12 hores cada dia, en lloc de les 5 d'ara. Tot plegat evitarà trasllats a Barcelona que poden generar complicacions per als pacients. Sílvia Labodia, del grup de treball de la defensa de la sanitat pública a Tarragona, i Carme Monsó, de l'Associació de Malalts i Familiars d'Ictus a Lleida, lamenten que el servei 24 hores no es faci fins l'any vinent.
Es va fer una mica, potser se podria haver fet una mica abans, si ells, al moment que el grup de sanitat va denunciar públicament la problemàtica de l'ictus, s'haguessin començat a posar les piles en aquell moment, potser ara ja tindríem aquests professionals qualificats, no?
No s'hauria de negociar amb la salut de les persones, d'acord? La lluita ha de continuar sent per 24 hores, 7 dies a la setmana, que és un pas endavant, però que no és un pas definitiu.
Salut atribueix el retard a la falta de professionals formats. Totes aquestes millores assistencials es faran amb la col·laboració dels metges de l'Hospital de Bellvitge i la Vall d'Hebron. A més, els hospitals de Tarragona i Lleida també s'amplien llits d'UCI per tenir-ne 8 d'operatius.
I encara parlem de novetats de salut, en aquest cas d'última hora. Parlant sobre el càncer de colon, tenim novetats que s'acaben de comunicar ara mateix, Mònica Mas.
Exacte, sí. Catalunya ampliarà finalment fins als 74 anys l'edat del cribratge del càncer de colon i recte. Recordem que fins ara aquest cribratge es feia entre els 50 i els 69 anys i s'esperava que Salut confirmés en breu aquesta ampliació d'aquesta franja d'edat que es començarà a aplicar a partir del quart trimestre del 2026 i això permetrà, segons el Departament de Salut, detectar més càncers en fases inicials.
I és que ja l'any passat a Catalunya es van diagnosticar prop de 100.000 casos d'aquesta mena de càncer de colon i recte, segons el pla director d'Oncologia. Si sumem els casos entre homes i dones, és el tumor més freqüent i preocupa la incidència entre la població de menys de 50 anys, que els últims anys ha augmentat un 20% a tot el món.
Sí, de fet, a l'Hospital Vall d'Hebron ho han constatat des de la pandèmia, ho explica la cap de la unitat de tumors digestius, la doctora Elena Élez.
Sí, fa doncs uns 10 anys veiem un pacient cada 3 mesos, ara és un dia a dia. Cal dir, no?, que la Vall d'Hebron és un centre de referència i que sí que pot haver-hi un viatge en aquest sentit. És a dir, que ara és pràcticament setmanal, menors de 50 i fins i tot el que és més preocupant, no?, pacients per sota dels 40, que abans era anecdòtic.
I sabem per què hi ha aquest augment de casos en la gent més jove, Mònica?
Doncs no té encara una explicació clara. Se sap que en gent gran l'envelliment de la mucosa del colon, l'epiteli, hi està al darrere, però no se sap què desencadena un tumor de colon o recte en aquests adults joves.
És possible que hi hagi un envelliment prematur de l'epiteli? Doncs no ho sabem. És a dir, que en aquest sentit s'està fent molta recerca per entendre per què estem veient aquest fenomen. De fet, els pacients que nosaltres veiem a la consulta i són pacients que són pacients sans, fit, que fan esport i que no justifique en absolut l'aparició del tumor els seus hàbits.
En general, el càncer de colon té una supervivència del 80% en la majoria de casos, excepte quan hi ha metàstasi, que llavors baixa entre el 50 i el 60. Les teràpies dirigides a les mutacions d'aquest tumor són ara mateix la primera línia de tractament. Recordem els símptomes que ens han d'alertar. Són canvis, per exemple, en les deposicions, sang a la femta, pèrdua de pes o anèmia. Avui és el dia, com deies, mundial del càncer colorectal.
Més coses, és un quart i mig de 3 de la tarda. La regularització extraordinària de migrants que impulsa el govern espanyol començarà a mitjans del mes d'abril, unes setmanes més tard del que estava previst. L'executiu de Pedro Sánchez, però, insisteix que actua segons el calendari previst i el procés no s'allargarà més, acabarà el 30 de juny. Davant les crítiques de la dreta europea, la Moncloa assegura que la regularització no farà augmentar la migració regular entre els països europeus. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia. El PP ha trobat aliats a Europa per anar contra la regularització. El comissari europeu de migracions adverteix en una entrevista avui al Mundo que els que regularitzin Espanya i després s'intentin instal·lar en altres països europeus seran retornats a territori espanyol. La ministra portaveu, Elma Saiz, l'acusa de barrejar temes sense fonaments només per alimentar la por i la ministra recorda que la regularització de migrants no suposarà cap inconvenient per a Europa, ja que tenir residència a Espanya no obre la porta a instal·lar-se a un país veí.
Esto afecta a la legislación de cada país.
Cada país es soberano. Quiero recordar que el proceso de regularización dará derecho a permiso de trabajo, de residencia de trabajo en nuestro país, con lo cual afecta a la decisión de trabajar en nuestro país.
I el portaveu de la Comissió Europea, Guillem Mercier, ha sortit a recalcar quines són les condicions. No hi haurà cap canvi, diu, amb el que es fa ara mateix.
Qualsevol receptor d'un permís de residència nacional que visqui il·legalment en un altre estat membre ha de ser retornat al país que li ha expedit el permís.
Mig milió de persones podran regularitzar la seva situació a Espanya. El procés començarà a mitjans d'aquest mes i acabarà el 30 de juny. Les entitats critiquen que el procés comença més tard del previst, alerten d'un col·lapse per l'altra demanda que hi haurà, però el govern espanyol al·lega que hi haurà temps fins al 30 de juny per canalitzar totes les peticions.
Tornem a Catalunya, potser us hi heu trobat. Diverses famílies denuncien que aquest segon trimestre del curs escolar han rebut les notes dels seus fills sense cap informe ni cap comentari personalitzat. És una mesura de protesta dels centres pel conflicte obert que tenen amb el Departament d'Educació. El Departament descarta fer cap valoració i només concreta que la normativa estableix que els alumnes han de ser avaluats amb notes, però no es requereix una avaluació qualitativa o més desenvolupada, Sara Canyeter.
Sí, segons ha pogut constatar 3Cat Info, els centres han fet arribar a les famílies les notes dels alumnes acompanyades de cartes on els expliquen que han decidit suspendre temporalment la redacció d'informes com a queixa per l'augment sostingut, diuen, de la burocràcia i la falta de recursos. Des de la FAC, que agrupa les federacions d'associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, lamenten aquesta decisió perquè, diuen, el conflicte entre els docents i el govern està afectant el dia a dia dels alumnes. Jordi de Carreras és el president de l'entitat i són declaracions d'aquesta emissora.
Molt mala notícia, no?, que qualsevol problema que tinguin els docents dins de les seves condicions, no?, laborals, que podem comprendre i que han de poder defensar, acabi afectant a l'alumnat. Volem apel·lar que el govern i el departament són els responsables de que el sistema tingui una estabilitat perquè precisament l'alumnat no rebi les conseqüències.
La falta d'aquests informes d'avaluació aquest segon trimestre del curs és una mesura de pressió que se suma a la suspensió d'excursions i colònies en més de 400 centres i en aquest sentit els representants de les famílies demanen al govern que escolti els docents perquè no perillin les colònies als centres educatius.
Aquestes són algunes conseqüències del conflicte obert que hi ha entre el Departament d'Educació i els mestres aquí a Catalunya. Però no només passa aquí a Catalunya. Al País Valencià avui hi ha vaga al sector de l'educació. La Conselleria d'Educació Valenciana xifra en un 30% el seguiment de l'aturada, mentre que els sindicats ho eleven fins al 80%. S'han convocat mobilitzacions a Castelló, a Alacant o a València, on s'han manifestat milers de persones. Mestres i professors reclamen millores salarials, reducció de ràtios d'alumnat i menys burocràcia, molt semblant al que demanen els mestres catalans. Anem a València, Alba Barbosa.
Sí, bon dia. Milers de manifestants i ja tenim xifres. Són més de 16.000, segons la delegació del govern espanyol, i molts porten la samarreta verda del sector educatiu. Han arribat ja aquí, al punt final de la marxa, davant del Palau de la Generalitat. Mestres i professors reclamen al govern valencià que s'assegui a negociar millores de condicions laborals, també salarials, i el sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià parla de mobilització històrica. I avisen que si després de la jornada de vaga d'avui la Conselleria d'Educació no concrete avenços, convocaran una vaga indefinida al maig. Marc Candela és el portaveu.
Nosaltres estem preparant indefinida, perquè hem vist des del 25 de setembre que estem intentant negociar i que no hi ha manera, estem ja preparant-la. Per tant, podem anunciar que si no hi ha una reacció real i ens sentem a negociar i aconseguim millores, en maig el curs acaba.
Els docents reconeixen que no arriben a tot, que la burocràcia els asfixia i també denuncien les retallades del valencià en el currículum per part del govern de PP i Vox.
Baixa de ràtios, millor qualitat educativa i que milloren les condicions.
Crec que les condicions laborals, les condicions d'educació en general són pèssimes i han de millorar moltíssim.
Sobre com estan les instal·lacions dels nostres instituts, a més de com s'ensenya en la nostra escola.
Que estan fent un tallament absolut del currículum, que és una absoluta vergonya. Aleshores, el que volem és una educació pública de qualitat i en valencià.
La jornada ha començat amb piquets informatius i concentracions davant les seus de la Conselleria a Alacant, Castelló i València. A mitjans d'abril hi ha prevista una reunió entre representants d'educació i també sindicals per obrir negociacions.
No ens movem de València, perquè la jutgessa de Catarroja, que investiga la Dana al País Valencià, rebutja que l'expresident Carlos Mazón es personi a la causa. En una interlocutòria, li reitera que té condició de testimoni, Miquel Jarque.
La decisió de la magistrada arriba després que ahir l'advocat de Mazón demanés personar-se per tenir accés a les actuacions. Ho sol·licitava precisament per retardar la seva citació com a testimoni, que l'obliga a no faltar la veritat, segons van indicar fonts judicials a aquesta emissora. L'expresident es considera ara fora del procés.
Después de lo que ha dicho la propia Fiscalía, después de la unanimidad del Tribunal Superior de Justicia, pues hoy la propia jueza dice que no se me está investigando. Pues es fenomenal, ya quedo fuera del proceso, ya para siempre.
Fa uns dies, el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià va denegar la petició de la jutgessa per estendre la investigació penal sobre l'expresident i assumir la causa per la seva condició de forat.
D'aquí a 30 segons seran 2:45 de la tarda. El Parlament de Catalunya, l'edifici, ha quedat petit i s'ampliarà en un nou edifici addicional, molt a prop de l'actual Palau del Parc de la Ciutadella de Barcelona. Les noves dependències s'ubicaran a l'actual seu de la unitat muntada de la Guàrdia Urbana, on hi ha les quadres dels cavalls, a 300 metres de l'edifici del Parlament actual. Amb l'ampliació, la Cambra Catalana guanyarà uns 8.000 metres quadrats. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Bon dia. L'actual Palau del Parlament té una superfície de gairebé 17.500 metres quadrats, però només en són útils uns 14.000. Hi treballen unes 450 persones i cada dia rep unes 1.000 visites. L'edifici ha arribat al límit de la seva capacitat operativa i per això s'ha decidit ampliar. Les noves dependències, que es comunicaran amb les actuals, estaran ubicades al carrer Wellington, on hi ha ara les cavallerisses de la Guàrdia Urbana darrere del Zoo de Barcelona. El president de la Generalitat, Salvador Illa, el del Parlament Josep Rull i l'alcalde Jaume Collboni han signat aquest migdia el protocol de col·laboració per ampliar l'edifici, una idea que s'arrossega des del 2006 però que mai s'ha arribat a executar. El president del Parlament ha destacat que aquest nou projecte permetrà combinar la càrrega simbòlica de l'actual Palau amb les noves necessitats operatives.
Tenir un Parlament que mantingui aquesta càrrega simbòlica, que ens permet explicar la base de la democràcia en ella mateixa, en uns moments altament complexos a nivell internacional, a nivell europeu i a nivell nacional, i, per altra banda, fer un Parlament que sigui operatiu.
El president de la Generalitat ha celebrat que després de 20 anys s'hagi desencallat l'ampliació del Parlament gràcies, ha dit, a la col·laboració entre les diferents institucions.
El projecte per ampliar el Parlament ha estat el tinter durant massa anys i avui, després de més d'una dècada, ho comencem a fer efectiu. Crec, honestament, que no és per casualitat que sigui avui. Catalunya recuperava capacitat d'entesa entre institucions després de massa anys que no fou així.
La previsió inicial és que el nou edifici addicional del Parlament de Catalunya pugui estar operatiu en un període d'entre 6 i 8 anys.
Més coses. Ja es poden demanar les ajudes al lloguer per la gent gran, que van dels 50 als 200 euros al mes. Com cada any, ho poden demanar les persones a partir de 65 anys que necessiten ajuda econòmica per continuar vivint el pis que tenen llogat, Sara Riera.
La idea d'aquesta subvenció és donar un cop de mà a persones grans en risc d'exclusió social. Per això són unes ajudes que no es donen per ordre d'arribada, com el bo lloguer jove, sinó que s'avaluen tots els casos per decidir qui ho necessita més. Hi ha alguns requisits també, com per exemple que si la persona gran viu acompanyada, la unitat familiar no pot cobrar més de 25.000 euros bruts l'any, i hi ha uns topalls també al preu de l'habitatge. Per Barcelona i el seu àmbit metropolità, el preu del lloguer no pot superar els 950 euros al mes i a la resta de la demarcació els 750. A Girona el topall són 750 euros, a Tarragona 700 i a Lleida i a les Terres de l'Ebre 600 per mes. Aquesta convocatòria per demanar l'ajuda estarà oberta tot el mes d'abril.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè la indústria catalana torna a rebaixar emissions de CO2, però encara està lluny del que es necessita per assolir la neutralitat marcada com a objectiu per l'any 2050, Montse Poblet.
Segons el recompte de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, les emissions de les 91 instal·lacions que emeten el 30% del CO2 a Catalunya s'han reduït a la meitat en 20 anys i el 2025 van baixar un 2,6% respecte a les del 24. Darrere aquesta rebaixa hi ha l'electrificació d'alguns processos, canvi canvis en matèries primeres o l'abandó de combustibles fòssils, però també algunes caigudes de producció. Marta Torres, directora del programa climàtic de l'Institut de Desenvolupament Sostenible i Relacions Internacionals, adverteix que si no accelerem serà impossible assolir els objectius que ens hem fixat per frenar l'escalfament global.
Hauríem d'estar a reduccions del voltant del 7-8% anuals i, per tant, la indústria igualment hauria d'estar també a aquests nivells de reducció. El que les dades indiquen és entre un 2-3% anual, per tant, per sota del ritme que necessitaríem per aconseguir la neutralitat climàtica el 2050.
Per sectors, les rebaixes més importants les trobem a la fabricació de vidre i ceràmica, amb una baixada per sobre del 30%, i la pujada més destacable al sector elèctric, amb un 12% més d'emissions en un any.
Passant 4 minuts de 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Ei, ¿eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
Oh, Fixa't com sona...
Catalunya migdia.
Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. Han fet tants programes. Vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
Catalunya migdia. Passant 6 minuts a 2:15. Col·lapse, apocalipsi, la fi del món... Són relats que envolten i asfixien la societat actual. El llibre Imaginar la fi, l'assagista i filòsof Eudald Espluga adverteix que aquestes idees actuen com a mecanismes de paràlisi i proposa transformar-les en una eina de canvi social, Montse Camps.
Sí, és que, diu Espluga, el relat de la fi del món ha estat segrestat o bé pel pessimisme o bé per fantasies d'escapisme delirants.
El narcisisme hiperactiu, que és que davant d'aquesta amenaça imminent de la fi, doncs podem veure tots aquests empresaris del desastre i tecnomilionaris que es dediquen, doncs, a proposar que hem de viure en búnkers de luxe sota terra o que hem de construir colònies a l'espai per poder marxar.
L'extrema dreta treu profit d'aquest relat, però no és l'única que, en certa manera, també l'ha comprat.
Seran els grupuscles d'extrema dreta i terrorisme acceleracionista que defensaran, doncs, que ens anem a tancar en un búnquer, que tinguem pistoles i navalles, però també serà la Unió Europea qui et farà recomanacions de cara a que et preparis cap a aquest escenari.
I tot i que el planeta ha entrat en fase de transformació reversible, Espluga proposa pensar al final no com un col·lapse inevitable, sinó com un camp de disputa política i col·lectiva que porti solucions.
Però és una esperança matisada. Només si ens reapropiem de tots aquests llenguatges al voltant de la fi del món i els extirpem de les mans de l'extrema dreta i dels relats que s'han construït mediàticament i de forma crítica, podrem avançar cap a unes solucions polítiques que, lluny de ser impossibles, ja els tenim. I els estem veient i a vegades els estem vivint sense ser-ne conscients.
És un assaig que publica Raig Verd.
Ara teatre.
Li vas clavar una bufetada al Roc, papa?
Em va insultar.
La Sala Villarroel acull Una bufetada a temps. És una comèdia que parla de com l'educació i els límits a la infància han canviat al llarg de les últimes dècades. Per explicar-ho, confronta generacions diferents. La peça està signada per Marta Butxaca i en el repartiment hi ha noms com els de Ramon Madaula o Montse Guallar. Marta Vives.
Des del 2007 hi ha una llei que penalitza les bufetades com a delicte. Aquesta premissa li serveix de punt de partida a la Marta Butxaca per escriure una història on contraposa
del sistema educatiu autoritari de fa un temps amb la criança respectuosa i emocional que impera avui. Marta Buixaca.
Com ens educaven a nosaltres, com han educat els nostres avis i com nosaltres eduquem els nostres fills. Llavors me'n foto una mica de l'educació respectuosa i en soc bastant fan, però li trobo grisos com li trobo grisos a qualsevol cosa i en termes d'educació no hi ha res que sigui 100% eficaç, no?
Ramon Madaula encapçala el repartiment de l'obra juntament amb Montse Guallar, Audal Font, Mar Rius i Sara Diego. La història arrenca quan un avi clava una bufetada al seu net i el director de l'escola anuncia la intenció de denunciar-lo. Ramon Madaula.
Tothom és bo, però se li escapen de les mans, no, les coses, i les gestionen malament. I, per tant, és una comèdia tendra que parla d'un tema molt delicat. Tots fan el millor que poden, però ho gestionen malament.
Una bufetada a temps es podrà veure a la Sala Villarroel fins al 17 de maig.
Més coses? Després de l'èxit de Como cazar a un monstruo, el documental sobre el pederasta Lluís Gros, que li va valdre un premi Ondas, el periodista i youtuber Carles Tamayo publica ara El 10 al·lucinogen, una crònica sobre el seu any infiltrat en sectes New Age, Montse Mas.
El llibre explica, entre altres coses, com diversos grups pseudoterapèutics utilitzen substàncies com l'ayahuasca per manipular persones vulnerables i prendre'ls els diners. Tamayo n'ha parlat avui al matí de Catalunya Ràdio.
És tot molt místic i tot molt sequer i tal, però bueno, mira, el tio donant-se les de metge, no? Yeah. Plan, hòstia, mira, per aquesta cosa que m'expliques i tal, és millor el Bufo Alvarius o el Cambó, 150 euros més, i amb el de Tafum, pipip, tot t'ho venien, t'ho venen, perquè això segueix passant, sota pretextos terapèutics que són falsos, perquè òbviament no hi ha cap tipus d'evidència.
I aneu escalfant motors. Crítiques molt positives de la premsa de Madrid per descriure el primer concert de Rosalía ahir a la capital d'Espanya, Òscar Callao.
Hem pogut llegir qualificatius com espectacular, bellesa plàstica aclaparadora o desplegament torrencial de talent. La cantant va portar l'imaginari religiós del luxe al Movistar Arena davant de les 17.000 persones que omplien el recinte. Van ser una hora i tres quarts de concert, durant el qual també va recuperar clàssics com Saoko, Despechá o Bizcochito. Rosalía farà tres concerts més a Madrid, després passarà per Lisboa i arribarà al Palau Sant Jordi el 13 d'abril per actuar-hi també quatre nits, amb totes les entrades, això sí, venudes.
Catalunya migdia.
Si algú li sobra una d'aquestes entrades de Rosalía, que pensi en la Laia Tudel, que ja està interessada. Laia, bona tarda.
Bona tarda.
Des d'ara i fins les 4, fins les 3, fins les 3, sí, la informació sí. Esportiva amb un nom propi, el de Joan García.
Perquè és una de les incògnites del dia, saber si avui jugaran l'amistós d'Espanya a Cornellà al Prat. A les 9, l'estadi de l'Espanyol acull l'amistós entre Espanya i Egipte i les hores prèvies han estat molt marcades amb la porteria. Avui sí que Joan García ha entrat a la convocatòria del partit, però també el seleccionador espanyol Luis de la Fuente, inclòs els altres tres porters, una convocatòria amb quatre porters. Per tant, Roger Bosà, de la Fuente vol mantenir el dubte, o manté com a mínim el dubte, de moment de qui serà el porter avui.
Sí, veurem si juga o no, si debuta o no, però avui sí que el porter del Barça ha entrat a la llista de convocats. És la seva primera convocatòria per a un partit amb la selecció espanyola, tot i que aquí De La Fuente ho ha tingut fàcil, perquè diumenge va caure Zubimendi i, de fet, avui Joan García durà un dorsal poc habitual per ser un porter, que és el dorsal 18, un dorsal de jugador de camp, que és el que deixa lliure, precisament, el migcampista de l'Arsenal. No està clar, com dèiem, que avui sigui el dia del debut de Joan García amb la selecció espanyola. Divendres passat, Unai Simón, que és el porter indiscutible i el porter titular per De La Fuente, va jugar tot el partit. Avui pinta que qui tindrà minuts serà un altre català, que és David Raya, que, de fet, és ex del Cornellà, i aleshores quedarien penjats tant Àlex Remiro com Joan García. És una decisió que De La Fuente té presa des d'ahir i, tot i que obria la porta al debut de Joan García, no ho va voler revelar.
En otras demarcaciones lo tenemos muy claro. El portero que juegue mañana de inicio no lo saben todavía, se lo quiero, sabrán mañana y hasta mañana, obviamente, no voy a adelantar nada aquí, que me gusta que se enteren entre los jugadores. Y veremos a ver cómo se desarrolla el partido. No es mañana un partido, ya te digo, de esos mal llamados amistosos. Nos estamos jugando el primer puesto de seguir en el ranking mundial. Eso significa que tenemos que sacar un equipo muy competitivo.
Doncs veurem com es tradueix això de l'equip molt competitiu, sobretot pel que fa a la resta de jugadors catalans i del Barça que són a la selecció espanyola, perquè el vestidor blaugrana estan molt pendents d'aquest partit, dels que juguin i del que pugui passar, sobretot que cap jugador, evidentment, prengui mal.
Sí, a veure, és possible que avui De La Fuente faci un equip força diferent al de divendres passat. L'altre dia del Barça, els que més minuts van tenir van ser Lamine Yamal i Cubarsí. Pedri, Fermín i Olmo van jugar la primera part. Ferran mitja horeta. Per tant, avui hem de pensar que jugaran els que menys minuts van tenir divendres. Tot i que és veritat que De La Fuente sempre fa de mal dir, avui podrà fer 11 canvis, que en són més que el divendres, 11 canvis en 3 finestres, però el risc sempre hi és. Això ho té clar De La Fuente, que insisteix que sempre cuiden els jugadors i que no té una especial sensibilitat pels que siguin d'un equip o d'un altre.
Yo no sé qué tengo que tener en cuenta. Yo tengo que tener en cuenta la responsabilidad que tengo de sacar un equipo para ganar. Sacaremos el mejor equipo. Aquí los que están... Tanto riesgo de desgraciada lesión de Rafinha, pasa en el fútbol, pero tanto riesgo corren los jugadores del Barça como los de Real Madrid o los de Atlético de Madrid.
Doncs veurem la gestió dels minuts de La Fuente avui en aquest amistós. Mentrestant, com deies, el Barça no volen un altre mal de cap després del que ha passat amb Rafinha i continuen molt pendents de com s'acaba aquesta aturada, especialment pendents d'aquest partit Espanya-Egipte amb 7 jugadors del Barça, un partit que començarà a les 9 en un RCD Stadium ple a vessar.
Doncs aquest Espanya-Egipte, que és amistós, però hi ha altres seleccions que avui tenen partits realment importants. Perquè encara hi ha seleccions que juguen ser el Mundial d'aquest estiu i per això avui han de jugar els partits de repesca i ja són partits sense marge d'errada, Marta Garcia.
Un marge, per exemple, que no té la Polònia de Lewandowski o la Suècia del també blaugrana Bardaggi, s'enfronten entre elles i qui guanya aconseguirà el bitllet per al Mundial d'aquest estiu en els Estats Units, Canadà i Mèxic. També s'ho juguen a cara o creu els italians. L'Azzurra visita Bòsnia per jugar-se entre ells un altre passaport per a aquesta competició i, de fet, la italiana ho fa amb molta pressió després de les absències en els dos últims mundials. No van estar en la fase final ni de Rússia 2018 ni tampoc en Qatar 2022, però una selecció 4 vegades campiona del món com l'italiana seria catastròfic tornar a perdre's una nova fase final d'un mundial. Avui també se juguen el Kosovo-Turquia i el República Txeca-Dinamarca, sense el blaugrana Christensen lesionat en els lligaments del genoll esquerre. Tot això en la zona europea, però la repesca mundialista també té encara en joc places per a altres seleccions. La repesca internacional se juga a Mèxic, amb estos emparellaments Bolívia-Iraq i República Democràtica del Congo-Jamaica amb el blanc i blau Charles Pickle en l'equip africà.
I encara en futbol internacional, escàndol a l'Argentina. Processat el president de l'Associació del Futbol Argentí, Claudio Tapia, Marcos García.
El president de l'AFA, Chiqui Tapia, embargat i processat, així com l'AFA com a institució i també el seu tresorer, Pablo Tobiglio. En aquesta causa, la justícia investiga la Federació Argentina com a tal i els seus directius per frau fiscal i també apropiació indeguda. Als mitjans dels jardins, t'ho pots imaginar, tema destacadíssim, com ara els companys de Todo Noticias.
La justícia procesa a Chiqui Tapia i a Tobillino. Les dictaria el procesamiento el juez Amarante. Viste que en el mundo de la AFA hay muchas causas judiciales.
Doncs sí, hi ha moltes causes judicials a l'AFA. Aquesta n'és una. La Direcció General Impositiva, és a dir, els que porten els impostos, que depèn de l'Agència de Recaptació i Control de Duanes de l'Argentina, reclama impagaments de 19.000 pesos, és a dir, 11 milions i mig d'euros dels darrers dos anys. El jutge Diego Amarante veu apropiació indeguda d'impostos, també de recursos de la Seguretat Social, i ha decretat de moment un embargament de més de 215.000 euros. El magistrat prohibeix que Tapia surti del país. No pot passar més de 72 hores fora de casa. Això vol dir que, per exemple, de cara al Mundial de l'estiu, li hauria de demanar permís al jutge, que en principi li donaria. L'argument de la defensa, que els acusats van oblidar en el seu moment fer aquests pagaments, que els van fer més tard del que tocava. I el jutge creu el que creuries tu, que és poc creïble que t'oblidis que has de pagar més de 11 milions d'euros.
El compte enrere aquest partit de Champions que viurem dijous al Camp Nou. El Barça ha tornat avui als entrenaments per preparar el clàssic d'aquest dijous. A més del debut a l'estadi de les joves com Aisha o Sara Jordi, hi ha jugadores consagrades al primer equip que s'estrenen també dijous jugant al Camp Nou, Ruth Vilar.
Una d'elles és Cata Coll. De fet, fins i tot Gemma Font ha tingut minuts al Camp Nou, on va jugar el partit contra el Rosengard del 2022, quan Cata estava lesionada. La resta els ha jugat com a titular sempre Sandra Paños. Cata sí que ha estat a la banqueta com a suplent de Paños en els dos últims partits a l'estadi, i per això aquest partit de dijous serà molt especial per la mallorquina.
Mai he jugat allà, o sigui que amb moltes ganes de que arribi ja
dijous de poder competir aquest partit. Al final, pues, sempre quan venen partits així, pues, ve família, amics, no? I pues, sempre agafa més il·lusió i, bueno, amb moltes ganes.
Que t'espera dijous un Madrid més competitiu que el que hem vist als últims dos partits contra el Barça i poder oferir així més espectacle a la gespa.
Al final el futbol va passar qualsevol cosa, no? Però és vera que, bueno, ho tenim encaminat. Crec que ho hauríem de fer molt malament perquè no passéssim. Bueno, espero que vengui un Real Madrid que ens competesqui, que no se doni per vençut i que vinguin a competir aquest partit.
Aquest serà el vuitè partit oficial del Barça femení al Camp Nou, el primer des de la remodelació de l'estadi. El primer de tots va ser un amistós de les pioneres als anys 70. 50 anys després, per celebrar l'efemèride, es va disputar un Barça-Espanyol, aquest ja oficial, però sense públic, perquè era en pandèmia, el dia de Reis del 2021. La resta han tingut molt bones assistències. Pel de dijous ja s'han venut més de 49.000 entrades. A més de Catacoll, 7 jugadores més del primer equip poden debutar a l'estadi, on Avalla, Brooks, Aixa, Serra Jordi, Sidney, Kika i Txell Font. Payor, el 2022, va jugar-hi amb el Wolfsburg, va ser suplent de Pop i va jugar mitja hora. Per cert, que avui al Tot Costa entrevistem Irene Paredes.
I a la Lliga Masculina de Futbol, l'Espanyol, avui hem pogut sentir una veu de les importants en ple procés de recuperació. Ha parlat el capità Javi Puado. Com està, Marta?
Doncs camí dels dos mesos de baixa i sense opcions de jugar ja esta temporada, Javi Puado comença a poder fer feina de gimnàs en dobles sessions diàries. Admet que patix veient l'equip lluny de la gespa, però està convençudíssim que l'equip de Manolo donarà la volta a la mala ratxa del 2026.
Bien, los veo tranquilos, sí que es verdad que llevamos una racha no muy buena, pero queda lo más importante, que es el final de liga. Estamos capacitados plenamente para cambiar esta situación, para volver a sacar puntos, para sumar de tres, acercarnos pues primero a esos 42 puntos o 40, lo que sea, de la salvación y luego pues apretar los dientes y si se puede hacer algo bonito, intentarlo.
I també a l'Espanyol cal lamentar la mort ahir als 85 anys de l'expresident blanquiblau Ferran Martorell, que també va ser directiu en les juntes de Manuel Meller i Antoni Baró.
Passant 5 minuts de 3 quarts de 3 de la tarda, ara farem una pausa i després...
Ells, a més, han sumat a l'Elvis Fatovic com a entrenador, un vell conegut que va estar 4 anys amb nosaltres i que ens coneix bé. I
Champions de waterpolo amb l'Atlètic Barceloneta.
Catalunya migdia.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
No t'hagués agradat dedicar-te a la medicina?
No, ni pensar-ho. Sempre vaig pensar que això no era per mi.
I no t'ha quedat alguna cosa de la família? Saps alguna cosa de primers auxilis? Si ara, per exemple, en Xuriguera que hi hagués aquí esterracat, li podries fer alguna cosa?
Sí. Li faríeu boca a boca. Ah, no. Quasi per gust, eh? Tenim tantes oportunitats.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
L'agenda del dia la marquen diversos esports, entre ells waterpolo. Avui hi ha jornada de Champions masculina amb la participació de l'Atlètic Barceloneta, que és David Ubach l'únic equip català que ha passat a la segona fase de la màxima competició.
I serà un partit d'alta volada, doncs, el que es viurà aquest vespre a la piscina de Sant Sebastià de Barcelona. L'Atlètic Barceloneta i l'Olympiacos grec es veuran les cares a la tercera jornada de la lligueta de quarts de final de la Lliga de Campions en un duel amb protagonisme del component emocional. D'una banda, perquè l'Olympiacos va deixar fora els mariners de la final a 4 ara fa dues temporades. Però sobretot perquè el partit depararà el retorn d'Elvis Fatovic a la Barceloneta. I és que l'entrenador croat dirigeix des d'aquesta temporada el combinat grec després de 4 anys a la banqueta marinera. Al vessant esportiu, l'Olympiacos es presenta amb el nucli principal de jugadors de la selecció grega i els Kakaris, Funtulis i Genidunias tenen l'afegit de dos hongaresos de primer nivell com són Zalanki i Angyal. El jugador de l'Atlètic Barceloneta, Unai Biel, té clar que l'enfrontament serà un xoc d'estils.
Van passant els partits i cada partit és més i més important. Serà un partit molt dur, molt físic. Ells sempre juguen molt ordenats. Necessitem fer un partit ràpid, portar-los bojos i jugar amb bon pressing.
L'Atlètic Barceloneta lidera el grup amb 6 punts en dues jornades per 3 de l'Olympiacos, que és tercer. El partit a partir de 2:15.
I en futbol sala, dos apunts. Primer, un fitxatge. El Barça fitxa per la pròxima temporada el pivot brasiler Igor, una informació que ha avançat TV3. És un jugador del Palma Futsal que precisament, i el segon apunt ve aquí, Maria Chesena, és el rival que té avui el Barça en un partit de Lliga pendent.
El Barça disputa aquesta tarda el duel contra el Palma, que es va haver d'ajornar per un partit dels Balears de quarts de final de Champions. Els blaugranes visiten la pista de Son Moix amb l'objectiu de continuar pressionant la part alta de la classificació i retallar distàncies amb el primer classificat, el Pozo a Múrcia, ara a 5 punts. Al davant hi ha un Palma que, malgrat haver sumat només un punt en els darrers 3 partits, continua sent un dels equips més potents. Així en parlava el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
Estamos hablando de Palma, un equipo segundo máximo goleador, que es cierto que han encajado bastante goles este año, pero bueno, pues es un equipo que se ha vuelto a meter en otra Final Four de la Copa Europa, es tricampeón de Europa, juegan ante su público, pabellón espectacular de Son Moix. Nosotros vamos con nuestras armas a darlo todo y esperemos traernos un buen resultado.
El partit és a 8:15 i es podrà seguir per Esport 3.
I un altre fitxatge. El bàsquet Girona incorpora fins a final de temporada Cameron Hildred. És un aler de 1,95 m amb experiència a la Lliga Universitària estatunidenca, que ara arriba procedent d'un equip filial dels Indiana Pacers. I en parla el director esportiu Fernando Sanemeterio.
Cameron és un jugador muy versátil, que ha jugado de 3, de 2, incluso este año ha tenido que jugar de 1 en su equipo, dadas las lesiones que han tenido allí. Tiene una buena capacidad para jugar en transición, tiene buena capacidad también para terminar en pintura y también desde ahí poder asistir a los compañeros.
I d'altra banda, l'Ajuntament de Manresa descarta fer obres per ampliar el pavelló del Nou Congost, però es planteja construir-ne un de nou. I tot i que no és fàcil trobar l'emplaçament per les dimensions que requereix, la impossibilitat de combinar entrenaments, partits i obres, fa que l'Ajuntament es decanti per aquesta opció, Ernest Macià.
Doncs sí, l'Ajuntament de Manresa busca ja una parcel·la on poder construir-hi un nou pavelló de bàsquet, és la prioritat de l'Ajuntament, i aquesta decisió, com deies, arriba després de descartar la reforma del Nou Congost per un motiu de sobrecost, i és que el fet de poder mantenir els partits al Baxi Manresa juntament amb el dia a dia ordinari, els entrenaments faria allargar les obres i encarir un 20% al pressupost. Això obligaria a buscar un espai alternatiu per entrenar, que ara mateix no es pot visualitzar, i a més l'aforament del pavelló es veuria reduït durant aquests 2 anys. Per tant, aquest projecte de reforma, que ja s'havia calculat al voltant dels 20 milions d'euros, a tot estirar amb finançament de diverses administracions, s'haurà de replantejar i buscar aquesta nova parcel·la per fer-hi un nou pavelló. Evidentment, els costos seran molt superiors encara, i per tant això farà imprescindible la recerca de nou finançament. Però abans, la parcel·la, la prioritat zona del Congost, al costat de l'actual pavelló, la parcel·la però és molt justa per fer-hi un pavelló de dimensions superiors, i per tant tot torna a les beceroles.
I ja encara en el tram final de la temporada regular de l'NBA, el duel de líders de les dues conferències s'ha saldat amb victòria dels de l'Oest. Els Oklahoma han superat Marcos als de Detroit.
Doncs sí, d'aquí 2 setmanes s'acaba la lliga regular a l'NBA. En aquest horitzó, els analistes dels Estats Units tenien molt d'interès en el partit d'aquesta matinada, com dius. Oklahoma City Thunder contra Detroit Pistons, és a dir, líders de l'Oest contra primers de la conferència Est. Després d'una pròrroga, Oklahoma ha guanyat 114-110, domini absolut de la seva estrella, Gilgeous Alexander. Ha anotat 47 punts. Els companys de la ESPN estaven així de contents. SGA, made it away! He's gonna fly the other way, there he goes. SGA, over to Caruso! Espectacular l'estrella d'Oklahoma, Paul Reed, perquè et fes una idea, el màxim de Detroit ha quedat només amb 21 punts. Però si a l'NBA hi ha un nom que sempre enlluerna, és Michael Jordan. 63 anys té hores d'ara i diu Jordan que voldria competir encara. Us el deixo sentir en versió original i ara de seguida comentem.
I'm a very competitive person.
Still?
100%. I think I'm cursed. I'm cursed with this competitive gene that...
Soc una persona molt competitiva, diu Michael Jordan en declaracions a la CBS. Estic maleït per aquest gen competitiu, i si pogués encara em vestiria de curt. A hores d'ara, Jordan no juga ja a basquetbol, és un dels fundadors d'un equip de la NASCAR dels Estats Units.
I després que la setmana passada el Comitè Olímpic Internacional va decidir prohibir a les esportistes trans i intersexuals competir en les competicions femenines, una de les primeres veus que hem sentit manifestar-se ha estat la de Caster Semenya, Maria.
La doble campiona olímpica Caster Semenya ha dit que té la intenció de lluitar contra la decisió d'introduir una altra vegada i després de molts anys les proves de gènere per a la categoria femenina als Jocs Olímpics. Una política que Semenya descriu com una falta de respecte a les dones. La sud-africana dona intersexual s'ha mostrat molt contundent. Now
it's a matter of... Ara es tracta que les dones es defensin per si mateixes i diguin ja n'hi ha prou. No ens diran com hem de fer les coses. Si realment som acceptades com a dones per participar-hi, per què la meva aparença o la meva veu, per què les meves parts internes han de ser un problema per participar en aquest esport? Així que, perquè quedi clar, he fet la meva part, he lluitat les meves batalles, estic satisfeta on sóc. El meu objectiu ara és ser la líder que vull veure, vull ser el canvi que vull veure, ho enteneu? Vull assegurar-me que totes les dones afectades per aquesta regulació hagin estat protegides.
Semenya vol focalitzar-se ara a ser la referent de les dones que es veuen afectades per aquesta decisió.
I l'últim minut per la Marta García i repassem altres qüestions al dia.
Doncs mira, procés electoral a la presidència de la Lliga F. Han començat ja els tràmits per a la convocatòria d'aquestes eleccions, tenint en compte el que s'estableix al reglament electoral de l'organisme, que passa, entre altres coses, primer per la dimissió de la fins ara presidenta Beatriz Álvarez. Les candidatures que se presenten han d'estar avalades per, com a mínim, un 25% dels clubs o societats anònimes esportives en dret a l'Assemblea General de la Lliga F. El procés electoral ha de ser inferior a 45 dies. Ja ha mort l'exporter búlgar Borislav Mikhailov als 63 anys i després d'un vessament cerebral fa uns mesos que no ha pogut acabar superant. Va ser capità del seu país, també president de la Unió Búlgara de Futbol.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Més esports a les 7 al Tot Costa, on, recordeu, tenim entrevista amb Irene Paredes. Ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.